Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finalment, després de llargues setmanes d'espera i burocràcia, el meu contacte a l'Afganistan confirma el que ja ens temíem. Els talibans ens deneguen el permís per entrar al país. Hi havia pogut accedir els dos últims anys per conèixer les conseqüències del canvi de règim, sobretot per les dones. Però últimament els extremistes gairebé no donen visats a la premsa internacional i encara menys si sospiten que farem d'altaveu d'una meitat de la població que volen silenciada. 23 milions de dones víctimes d'una apartheid de gènere, d'una guerra psicològica i sense armes que les mata lentament, lluny del focus mediàtic. Ara el més difícil és explicar-li que no podrem viatjar a la Suhail Sherzad, que havia de ser la protagonista d'aquest episodi. La vaig conèixer a Kabul el 2022 i des de llavors no ha parat de plantar cara als fonamentalistes amb l'arma que més temen, l'educació. Soc Txell Feixas Torres, periodista, i això és Dones en Lluita. La Suhail, com jo, està il·lusionada amb aquesta aventura. Fa temps que la planejàvem plegades. N'anàvem parlant durant converses entre Kabul i Barcelona, però aquesta vegada no podrà ser i toca dir-li per videotrucada. Això sí, amb l'equip hem pensat una possible alternativa perquè la seva història no quedi sense explicar-se. És una mica esbojarrada, però per què no hauríem d'intentar-ho?
Suhail, hola, com estàs?
Hey, Txell.
Hola, Txell. Molt bé. I tu? Com va tot?
Doncs aquí una mica tristos. Els talibans al final ens han denegat el permís per entrar a l'Afganistan i per tant no podem ni viatjar ni podrem retrobar-nos.
That's a very bad news.
Quina mala notícia.
Però
per què? No teniu manera de venir?
Portem molts mesos treballant-hi, però no ens deixen entrar al país, Suhail.
Quin greu que em sap, Txell. M'agradaria molt que vinguessis i tenir-te al costat perquè ho veiessis tot en primera persona. Les dones i les nenes amb qui estic treballant necessiten que se les escolti. Necessiten alçar la veu.
De seguida m'adono que la Suhail està acostumada a trobar escletxes a la presó de dones que ara és l'Afganistan. No tira la tovallola per una simple negativa dels talibans. Així que li llenço la proposta.
En tot cas, hem pensat que la teva història s'ha d'explicar ara amb més raó que mai. I què et semblaria fer igualment el documental, però gravant-te tu mateixa amb un telèfon mòbil?
Oh, well...
Ostres! Doncs, si creus que es pot fer així, si em guies i m'ajudes, ho puc fer. Ho puc filmar jo mateixa. És arriscat. Necessito ser estricta amb les regles. Si tot està prohibit, almenys tenim un telèfon.
Fer aquest capítol a distància i d'amagat dels talibans és més lent, complex i delicat. El primer pas és comprar l'equip tècnic, un telèfon mòbil amb una capacitat d'enregistrament potent, microfonia i altres complements. La idea és que enregistri el seu dia a dia durant els pròxims mesos i amb el material que en sorgeixi es pugui fer aquest podcast i un documental. Per tant, la qualitat ha de ser òptima. I això que per nosaltres és senzill, per ella és més complicat. Les afganeses estan limitades per un centenar de dictes de l'anomenada Llei per la Propagació de la Virtut i la Prevenció del Vici. A part de no poder estudiar, ni treballar, ni vestir-se com volen, ni manifestar-se i ni tan sols fer sentir la seva veu públicament, tampoc poden sortir soles al carrer. Gairebé sempre necessiten un acompanyant masculí, un mahram, que en diuen. Per tant, anar de compres pot ser tot un repte. Igual que buscar una amiga de confiança que estigui disposada a filmar-la quan calgui. Aquest procés desencadena un intens anar i venir de missatges.
Li he preguntat a un amic per la seva càmera, però no pot ser. Hem d'avançar en l'opció de tenir un mòbil i gravar amb el mòbil. Si vols, podem organitzar una reunió dijous vinent. També he de preparar guions i les coses que hem de cobrir. A més, m'agradaria saber la teva part, perquè combinada amb la meva, em diguis què en penses, tu. Perdona que et respongui una mica tard. Estava ocupada amb l'equip. He començat els rodatges inicials. He gravat la meva habitació, la meva rutina diària. T'enviaré els vídeos i així els pots veure. Potser hi ha escenes que no puc gravar jo mateixa. Potser em pot ajudar la meva millor amiga. Domina la tecnologia i em pot donar un cop de mà. Us volia dir que m'encantaria aparèixer al documental amb la meva cara i identitat, perquè per mi és una oportunitat de demostrar al món que les noies afganeses plantem cara a les dificultats.
Des de Kabul, doncs, la determinació de la Zuhal per fer sentir la seva veu i la de les seves companyes ens evidencia que aquest capítol del podcast encara és més necessari. A Barcelona, a part del nostre equip, hi tinc una gran amiga i aliada, la Nadia Ghulam, activista afganesa exiliada a Catalunya i fundadora de l'organització Ponts per la Pau. Ella és la mentora de la jove Zuhal. La Nadia va haver de sortir de l'Afganistan i viatjar a Catalunya per rebre assistència mèdica i va confiar a la nostra protagonista la gestió d'una gran xarxa de centres educatius. Ara, la Zuhal, en poc més de 20 anys, lidera una quinzena d'escoles amb 700 nenes i noies arreu del país. Amb el retorn dels talibans, han hagut de portar aquests centres a la clandestinitat.
Ok. Should we start?
Molt bé, comencem? Primer de tot, voldria dir que, com ja sabem, ens és molt difícil amagar-ho tot als talibans. Per això hem ocultat les nostres activitats. Tenim els centres amagats en cases. Ningú sap que dins hi ha un centre ni que s'hi fan activitats. Però quan hi entres, veus que... Ostres, hi ha centenars de dones i noies fent-hi un munt de coses. Es formen, estudien...
Heu sentit la Zuhal, però en una entrevista antiga, del 2022, l'any que ens vam conèixer. Llavors ja m'impressionava com s'encarava a l'arribada dels talibans i per això ara volia tornar a l'Afganistan. Buscava aprofundir en la seva història, en la transformació d'una adolescent impacient per aprendre en una jove obsessionada per garantir l'educació de les seves companyes. Però que ens hagin denegat el visat per viatjar ho canvia tot. De moment, la conversa que jo somiava tenir un altre cop cara a cara comença amb la Zuhal a l'altra banda de la pantalla. De fons, veiem trastejar amunt i avall la seva amiga Munira, que seguint les indicacions del nostre equip de Barcelona, busca on ha de col·locar la càmera. Començo preguntant-li per una infantesa que, sens dubte, va marcar-la.
Vinga, grava.
Grava.
Grava. Rolling.
Ok. What do we want?
La meva infància va ser molt diferent. El meu pare sempre va tenir la idea que tothom havia de rebre la mateixa educació. Sempre va donar suport als meus germans i les meves germanes. Vaig néixer el 2003 i en aquell moment la situació política del país era força bona. No hi havia el règim talibà, hi havia el govern republicà i la gent tenia llibertat. Jo anava a l'escola i de vegades sortia amb les amigues. En aquella època anava pel carrer amb roba molt còmoda i em sentia segura, perquè sabia que ningú em diria que per ser una noia, per ser una dona, no podia anar d'aquella manera.
La Zuhal no estava especialment satisfeta amb el que feia a l'escola ni amb el que hi aprenia. Per això es va apuntar a uns cursos complementaris que llavors organitzava l'ONG Ponts per la Pau, de la Nadia.
No me'n fiava gaire de l'escola. No estava gaire satisfeta del que ens ensenyaven i volia anar més enllà, aprendre més coses, comprendre més coses. De petita vaig començar a escriure contes. La mestra em va dir que hi havia una dona molt interessada en el que jo escrivia, que em volia conèixer. I vaig pensar, ostres, que bé, l'he de conèixer. Era la Nadia. Va ser la dona que em va canviar la vida. Tenia seqüeles de la guerra. Havia tingut lesions al cap. Va decidir vestir-se amb roba d'home per fer-se passar per home i treballar. Perquè en aquella època, les noies i les dones no tenien ni dret a sortir al carrer. I va treballar molt, va estudiar, va anar a Espanya i finalment va fundar l'organització Ponts per la Pau.
La
Nadia em va dir, ho fas molt bé, vols venir als nostres tallers? Vaig passar de ser alumna a ser mestra. Vaig començar a ensenyar altres noies. Em feia molta il·lusió. Per mi era un honor que se'm reconegués la capacitat que tenia.
A l'Afganistan tenen un fus horari diferent i es fa fosc més aviat que a Catalunya. Deixem la conversa aquí perquè ja hi ha poca llum i el senyal d'internet és tan dèbil que la seva imatge es congela. Però m'encurioseix saber com va viure la Nadia aquest procés de descoberta que m'ha explicat la Zuhal. Així que vaig a casa seva, a Badalona.
Avui faré uns plats per ells molt en record de la meva mare afgana, perquè és un pa típic farcit de patates i ceba. A Catalunya tenen truita de patates, però al meu país pues, tenim pa de patates.
I mentre prepara aquests plats tradicionals per uns càterings amb què recapta diners per finançar Ponts per la Pau, li pregunto què recorda d'aquella Jujal de només 14 anys. La seva mirada i el seu gest, sempre molt durs, s'amoroseixen i se li dibuixa un somriure dolç mentre hi pensa.
Quan la Jujal ha arribat, el primer dia ha entrat a classe on jo estava entrevistant les nenes i amb molta, molta emoció em diu: jo també escric. M'agradaria que llegeixis els meus escrits i em donis un feedback. Però també m'interessa el que fas, perquè jo he sentit de tu i m'agradaria molt estar a part d'aquest equip. Érem una nena tan petita, però amb una esperança i amb una llum que no podem imaginar. Ella no ha fundat Ponts per la Pau, però és el pilar de Ponts per la Pau més fort, saps?
M'ho diu perquè en un moment inicial de l'organització, quan no trobaven lloc a Kabul pels tallers, la Jujal li va oferir a la Nàdia encabir-los a casa seva, que ocupessin una de les habitacions on vivia amb els seus pares i quatre germans. Van fer-se molt amigues i va ser el principi d'una xarxa formativa que anys després i de manera inesperada es veien obligades a soterrar. En un moment determinat, de cop i volta, tot va canviar. I el motiu va ser que els talibans van prendre el poder. El dia que vam rebre la notícia i que vam veure que havien arribat a Kabul, ho vam deixar estar tot i vam trucar a tothom, a les mestres i a les alumnes, per demanar-los que no sortissin de casa. Va ser un dia molt trist. El primer que vaig pensar va ser si serien tan cruels com ho havien estat abans. Els talibans eren conscients que les dones i les noies eren molt valentes, estaven molt ben formades, ens havien passat 20 anys enfortint-nos, independitzant-nos, i els talibans van pensar: què els hi podem fer per sotmetre-les encara més que abans? Em vaig adonar que, ostres, que aquelles restriccions encara eren més perilloses que les anteriors, perquè el que volien era que ens afectessin mentalment. Va ser un degoteig. Primer van prohibir l'escola secundària a les noies, després també els hi van prohibir l'accés a la universitat. I així van anar reduint l'espai per les dones. Amb cada nova limitació, elles s'enfonsaven una mica més psicològicament. La Jujal estava frustrada després de veure's obligada a deixar a mitges la carrera de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals que estava cursant. Cada vegada més enrabiada, aquest cop tampoc es va quedar de braços plegats.
No suportava quedar-me callada sense defensar-me. Volia sortir al carrer i fer alguna cosa. I la Nàdia va dir: tinc una idea molt bona. Farem una cosa. Iniciarem una campanya amb llibretes i bolis. Es tractava de comprar llibretes i bolis i repartir-ne a tothom per la ciutat. Fins i tot els talibans. El primer que vaig fer va ser anar al Ministeri d'Ensenyament Superior. A la porta hi havia dos guàrdies que em van mirar com preguntant-se per què m'hi acostava i què pensava fer. Els hi vaig dir: us regalo aquesta llibreta, us la podeu quedar, perquè jo no la puc aprofitar. No vaig a classe, no vaig a la universitat. Com que jo no la puc fer servir, potser la podreu aprofitar vosaltres. Vaig veure un altre talibà que hi havia allà, amb l'arma, que em mirava. I em va dir: vine, vine aquí. I en aquell moment vaig pensar: què em dirà? Potser em diu: cap a la presó, que ja veig per on vas. I em va dir: i per mi no n'hi ha de llibreta i boli? No me n'has donat. Sabien fer servir un arma, però no un boli. És una gran lliçó.
Se'n va sortir, però més enllà de l'acció individual, havien de donar resposta a unes noies aterrides i sotmeses a un confinament forçat.
Al cap d'uns mesos vam decidir buscar-hi solucions. No ens podíem quedar mirant-ho sense fer res. Vam començar a fer classes clandestines. Els hi vam dir a totes les mestres que fessin classes a casa seva per educar les nenes del barri.
les seves accions són cada vegada més arriscades. Les protestes de dones, molt habituals en el primer any dels talibans, pràcticament han desaparegut del carrer per la duresa de la repressió dels extremistes. Però la dissidència treballa sense descans i d'amagat. A banda de proporcionar educació a nenes i noies, una altra de les prioritats de la Suhail és obrir biblioteques secretes. No estan legalment prohibides, però sí que estan molt mal vistes. De petita eren temples de lectura on refugiar-se. I un dels primers vídeos que rebem ens la mostren enfeinada amb aquesta missió.
Dones en lluita.
Salam, Padre John. Salam.
Walaikum, walaikum, Reis John. Sí.
Asseguts al menjador de casa, mentre fan el primer te del matí, ella i el seu pare, a qui sentiu de fons, discuteixen sobre quins llibres han de comprar i a quin mercat els han d'anar a buscar per omplir les lleixes d'un pis anònim habilitat al nord del país. La Suhail, com totes les dones, no pot dirigir-se ni mirar a un venedor directament per fer-li una comanda. Ho ha de fer sempre a través de la figura d'un home, en aquest cas el seu pare. Un puntal i aliat que de manera afectuosa li diu de vós, reconeixent-li l'autoritat que el règim li nega. Ell, corpulent i afable, amb la barba i els cabells blancs. Ella, menuda i bellugadissa, amb uns ulls que li somriuen tant com els llavis. Més que pare i filla, ara semblen dos amics planejant una gran aventura. Un cop han acabat la llista de llibres, la Suhail agafa uns quaderns i ajuda a estudiar la seva germana petita, a qui la mare tot just ha acabat de pentinar sobre el matalàs del costat. Té 13 anys i està trista, desganada, una mica deprimida. Com a totes les nenes de la seva edat, li han robat l'escola i part de la infància. La salut mental del col·lectiu femení empitjora de manera alarmant, m'explica la Nadia. El 50% de les persones que es treuen la vida són noies. Es mouen entre la resistència i el suïcidi.
La necessitat és tan enorme que un dia hi ha una noia que s'ha intentat suïcidar i no s'ha mort, i que tenim una que s'ha cremat, que la família, seva família no la volen curar, que una altra tenim que ja l'han, per maltractament, ja l'han fot fora de casa, una altra que els talibans li han portat una nit i ja a la seva família ja no la volen. Però 100% de les dones afganeses ara estan patint una depressió que és molt forta. Llavors, psicòloga no tenim, psiquiatra no tenim, hospitals per la dona no tenim. Què hem de fer perquè aquestes dones pues, no se suïcidin tots i que alguns sobrevisquin?
La rutina diària de la Suhail continua en un dels centres formatius de Kabul. Des de la ciutat es divisa una catifa de casetes humils que s'estén pels turons que la custodien. La capital afganesa barreja història amb modernitat. Molts exteriors ens fan viatjar al passat, entre edificis vells i atrotinats, mercats i controls militars. Però alguns interiors et connecten amb el present a través de botigues i restaurants equipats amb tota mena de luxes i comoditats. Avui, com molts altres dies, la Suhail camina sola per Kabul, sense cap home. Pot acabar detinguda o fins i tot segrestada, m'explica. Però el seu pare està impartint classes i els seus germans també treballen. No poden fer-li de guardians cada dia, es queixa. En aquesta ciutat bulliciosa, cada vegada s'hi veuen menys dones passejant. I les que es veuen normalment van acompanyades i tapades del tot, ja sigui amb el tradicional burqa blau cel, que les cobreix de cap a peus, o com és el cas de la Suhail, amb un hijab fosc per cobrir-se els cabells i una mascareta anticovid que els hi amaga nas i boca. Tenen prohibit el color blanc i portar talons o bambes, ni rastre dels texans, camisetes o la cabellera a l'aire de fa només 4 anys. I enmig d'aquests carrers plens d'homes armats amb fusells i kalashnikovs, la Suhail, jove i sola, no passa desapercebuda. Si cada recorre els homes de la família quan visita altres províncies perquè el risc és més gran. Les carreteres estan plenes de controls i, en general, fora de la capital, la població tendeix a ser encara més conservadora i les restriccions són pitjors. Un cop comprats els llibres, arriba un dia molt desitjat per la Suhail. Fa mesos que hi treballa. Ella, el seu pare i dues amigues viatgen de Kabul a Baghlan per obrir la nova biblioteca. Més de 250 quilòmetres de carretera muntanyosa, amb sots, estones nevada i plena de controls de seguretat dels talibans. 8 hores de tensió perquè porten el maleter ple d'un material que no agrada als extremistes. La biblioteca, com les escoles, és també una zona segura on nenes i noies poden trencar l'aïllament imposat. Però quan ja haurien d'estar feinejant entre llibres i estanteries, la Nadia m'envia un missatge explicant-me que acaben de tenir un gran ensurt.
estic molt trista que acaba d'enviar-me un missatge a Zohal perquè estava a la biblioteca de Baglan. Van portar llibres i va venir els talibans i la Zohal i la Munira i Mokadasa han pogut fugir i van escapar, però van portar el coordinador de la biblioteca de Baglan als talibans. I encara no sabem on li han portat i com està i si li trobarem o no, però que ens han atacat, això és molt fort. El que està passant és molt fort.
Truco a la Zohal. Té el mòbil desconnectat. Hores després em deixa un àudio de WhatsApp. El seu to de veu, sempre alt i optimista, ha canviat.
I'm not really feeling well.
No estic gaire bé, perquè m'han passat moltes coses des de l'incident que ja saps. Sé que la Nadia t'ho ha explicat. La pressió és terrible. No em sento segura aquests dies.
I don't feel safe these days.
L'endemà mateix de l'atac, la Nàdia, des de la seu de Badalona de Ponts per la Pau, truca a la Zohal, que des del centre de Kabul li actualitza diàriament el funcionament dels programes que lideren. Però avui la prioritat és com està després de l'incident.
Hi, Zohal. Good morning. The day before yesterday I received your message.
Hola, Zohal, bon dia. Abans d'ahir vaig rebre el teu missatge i em vaig preocupar molt per tu. Vam preparar el trasllat de 470 llibres des de Kabul fins a la biblioteca de Baglan.
I was along with Munira and
anava amb la Munira, amb la Mokadasa, la mànager de la llibreria d'aquí, a Kabul. Creus que algú els hi va explicar als talibans que estàveu transportant llibres? Què va passar? El primer desafiament era la carretera. Tu saps, Nadia, el camí és molt i molt perillós. Al cap de 8 hores, a les 12 del migdia, vam arribar a Baglan. Quan hi vam arribar, portàvem un munt de llibres. El germà de la directora de la biblioteca va venir a ajudar-nos a carregar-los, perquè pesaven molt i nosaltres no els podíem portar fins a la biblioteca. I suposo que va ser en aquell moment que algú ens va denunciar els talibans. De sobte vam sentir un enrenou. Van venir els talibans, es van mirar les aules, s'ho van mirar tot i ens van preguntar què fèiem. Per desgràcia, el noi que ens ajudava també hi era i li van pagar. La situació era complicada, però els hi vaig dir a les noies: anem a la biblioteca, col·loquem els llibres als prestatges i fem el que hem vingut a fer, que no està mal fet, no és delicte. O sigui, que fem-ho. Van detenir el germà de la Lima, oi?
Lima brother was arrested, right?
Exacte, el van detenir.
Exactly, he was arrested.
De vegades penso: Zohal, has de recordar això que has fet, el que hem fet totes, tu, jo i tot l'equip fins ara. És un acte de valentia. De vegades penso que hauria de formar part de la història, que hauria de sortir als llibres d'història de l'Afganistan, perquè hem fet una cosa històrica, no és qualsevol cosa.
Al cap d'unes hores, rebo aquest missatge de la Nadia.
Hola, bon dia, Txell, espero que estiguis molt bé. Mira, la família de Shams i la comunitat han localitzat on està aquest coordinador nostre, el noi. Això era el pas més feixuc, perquè si no trobes on està, és impossible que facis ningú tràmit. Llavors, això és esperança i estan per allà per anar buscant manera de poder alliberar-lo.
Això, per sort, passarà al cap de pocs dies i moltes gestions. Però l'alegria no dura gaire, perquè la pressió és contínua i creixent. Amb tot, la Zohal ni s'ha plantejat frenar la seva activitat i manté el seu full de ruta previst. Avui li toca viatjar a altres centres formatius disseminats pel país.
Esteu bé, noies?
Sí, gràcies. I vostè?
Parlo en dari o en paixtu?
En dari.
Espero que estigueu bé. Benvingudes. Com van les classes? Us van bé?
Sí.
Doctora, avui us portem una cosa.
Avui us he portat una cosa. Ja sabem que per una noia o una dona és vital donar importància a la higiene, sobretot cada mes, quan ve la regla. I com que al nostre centre de Kabul hi ha noies com vosaltres que saben cosir, us han fet unes compreses aprofitant retalls.
Són compreses de roba fetes a mà, cosides una a una per dones vinculades a l'organització en altres espais disseminats per Kabul. Una activitat que la Zuhal supervisa periòdicament. Centres de costura que, a banda de servir de tapadora per amagar les escoles clandestines, cobreixen una necessitat bàsica i molt estigmatitzada del col·lectiu femení. I és que de la salut sexual i reproductiva no se'n parla, ni tampoc hi ha metgesses que atenguin les noies. Això fa que l'organització es trobi cada vegada més urgències mèdiques desateses. Casos que intenta resoldre contractant dones professionals, ginecòlogues i psicòlogues d'amagat del règim. Però aquest anar i venir constant de la Zuhal, haver de travessar perillosament tantes línies vermelles, li acaba passant factura d'una manera que no s'havia imaginat.
Hello, my dear. Good afternoon.
Hola, bona tarda.
I just wanted to tell you a couple of
Només et volia dir un parell de coses.
I'm not really feeling well.
No estic gaire bé, perquè m'han passat moltes coses. Gravaré un vídeo explicant-te què em penso i com em sento.
Només hores després d'aquest missatge, la Zuhal m'envia un vídeo en què se la veu espantada. En una de les nostres converses ja m'havia explicat que les patrulles de talibans segrestaven noies i caminaven soles. Algunes les acaben alliberant, però d'altres desapareixen per sempre. Ara ha sigut ella, m'explica afectada, qui ha experimentat un intent de segrest en primera persona.
So, I was on my way to home.
Tornava cap a casa després d'una activitat que havia fet.
Actually, I was alone. No one was with me because
anava sola perquè no em podia acompanyar ningú. Tothom tenia altres feines i activitats.
So, as usual,
com de costum, vaig voler anar igualment.
And suddenly, someone pushed me.
I de sobte, algú em va empentar.
When I turned around,
em vaig quedar molt parada.
They were trying to grab my hand. My phone.
Quan em vaig girar vaig veure uns nois. Em volien agafar la mà, el mòbil i la bossa i se'n volien endur amb ells. Vaig passar por, francament, molta por. Per tant, vaig decidir cridar molt fort perquè la gent em sentís i vingués algú a ajudar-me. Em van fer rascades i ferides a les mans, però llavors vaig veure que venia gent corrent cap a nosaltres per ajudar-me. De seguida, els nois van desaparèixer. Tinc sort d'haver sortit viva d'aquella situació. Aquesta història no va de mi, sinó de centenars d'altres noies que s'enfronten a aquests conflictes.
Passades unes hores, ens fem una videotrucada i parlem amb més calma.
Zuhal, com estàs avui, després d'aquestes setmanes tan dures, amb l'atac a la biblioteca, l'intent de segrest?
Va ser horrible de debò. No m'ho trec del cap i és com si encara ho veiés. Sé que he de superar aquesta situació, però demana un temps. He d'intentar refer-me.
Per què creus, Zuhal, que van anar contra tu, els talibans?
La meva situació cada vegada és més dura i em tenen en el punt de mira.
Has pensat en abandonar després d'aquests capítols, aquestes setmanes?
No, never.
No, mai. Després d'aquesta agressió, se m'ha acudit una idea nova. I si ens posem a fer classes de defensa personal per les noies? Si els talibans governen a l'Afganistan, aquest país no tindrà futur. Per això, potser me n'aniré durant un temps, però no per sempre. Anar-me'n de l'Afganistan és una decisió que se'm fa molt difícil. Sempre se m'ha fet molt difícil.
Mentre la Zuhal opta temporalment per un perfil més baix d'activisme, vol protegir-se ella, però també els seus, una nova generació de noies de les escoles clandestines acaba de graduar-se. La celebració es fa al pati interior d'un edifici, on les estudiants, totes en fila, donen la benvinguda a la nostra protagonista amb rams de flors vermelles i una forta encaixada de mans. En un escenari improvisat, amb un llençol blanc de fons i globus fent-li de marc, s'hi enfilen algunes professores.
L'enhorabona a totes les alumnes i a les seves famílies per la graduació. Heu de ser com nosaltres, si no, us passareu tota la vida netejant. Si teniu estudis, arribareu lluny i podreu fer el que vulgueu.
El futur de l'Afganistan està per escriure i aquestes joves es preparen per fer-ho amb l'arma més poderosa que la Nadia i la Zuhal els han estat proporcionant, els bolígrafs i les llibretes de la resistència. Ara és el torn de la Zuhal, que s'adreça a les noies amb un cert to de comiat.
Estic molt contenta de veure-us a totes, sobretot aquestes estudiants tan brillants que tenim. I és tot un honor veure unes noies amb tant de talent. Breument us vull dir que mantingueu les forces i l'energia, que continueu, que estudieu i que ensenyeu a les altres el que heu après.
I trained some of the girls.
Algunes noies que ara treballen amb mi les vaig formar jo. Saben què s'ha de fer, saben com continuar fent les activitats. Fins que jo torni a l'Afganistan, no s'aturarà res. La meva família i les meves amigues més pròximes ho saben i els hi sap molt de greu. Però pateixen per la meva salut, per la meva seguretat. Sé que hem d'acceptar aquesta distància per tenir un futur millor. Evidentment, crec que arribarà un dia que ens tornarem a trobar. Els hi he promès que algun dia ens tornarem a juntar.
Dones en lluita, un podcast de 3Cat produït per The Media Pro Studio amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Producció, Susana Ortega González. Edició sonora, Sergi Cotillas. Coordinació, Albert Murillo Coletes. Direcció i guió, Txell Feixes Torres i Oriol Andrés Gallard.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.